Benvinguts al Fem Salut. En el nostre programa d'avui parlarem de seguretat en l'ús del medicament. Per fer-ho, tindrem amb nosaltres a l'Anna Biarnau, referent de farmàcia de l'equip d'atenció primària de Falset. I per tancar el programa tindrem a Paula Biarnes. Ella és estudiant d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. El motiu de l'entrevista és la seva estada en pràctiques al nostre equip.
Bé, com heu sentit a la introducció que, com cada 15 dies, ens fa la Clàudia, aquesta setmana toca aquí al Fem Salut estar amb una companya metgessa de família, falsetana, que ha arribat fa no massa al nostre equip d'atenció primària. És la referent de farmàcia. Es tracta de l'Anna Biarnau i amb ella volem parlar una estoneta sobre l'ús segur de la medicació. Tenim molts medicaments a l'abast, moltes persones n'utilitzen, i tant usuaris com professionals, una de les nostres feines és que aquest ús dels medicaments sigui el més segur possible. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Si et sembla, Anna, el que ens podríem començar a desgranar una mica el tema, per desgranar el tema, seria a què ens referim quan parlem de seguretat en l'ús del medicament. A grans trets,
en teoria la definició diu que és la detecció i la prevenció dels errors que hi pugui haver amb la medicació que tenim prescrita. Mm-hmm. Vale? I sobretot les reaccions adverses que hi pugui haver d'aquesta prescripció. Mm-hmm. Que potser molta gent no ho sap, però solen ser bastant freqüents. I clar, això què ens representa com a societat? Doncs que s'incrementa la morbimortalitat, que això és una paraula que el que vol dir és que tenim més risc pels pacients, per tots, de que hi hagi més risc de patir efectes secundaris, d'efectes adversos i d'increment de la mortalitat. I clar, això com a conseqüència és un increment dels costos econòmics que hi pugui haver de tot, com a societat.
Sí, perquè segurament una de les coses que passa i cada vegada estem més conscienciats, sobretot els professionals i esperem també que els usuaris, que potser hi ha massa medicaments a les nostres vides, no? I potser és una cosa que potser no caldria tant, no? I podríem treballar des d'altres vessants que potser no sigui un medicament, perquè a vegades dona la sensació de que si un va al metge, en què quasi no surt amb un medicament a la mà, sembla que no li haguis donat res, no? I de vegades això no és ben bé, no és la veritat, no?
No, tens tota la raó. Sí, hi ha molts medicaments a l'abast i parlem de medicaments i també de productes que podem adquirir a la farmàcia, que no sigui que vagin en recepta, també, que això també entraria, sobretot té molt èmfasi en pacients polimedicats, que si també estan utilitzant medicacions, doncs, vitamines o suplements, això també ho hem de tenir en compte, perquè hi pot haver alteracions i interaccions entre ells, que és lo important. Uh-huh. I de la premissa de que tot el que entra, tot medicament, sempre produeix un benefici, però també hem de ser conscients que produeix un risc. Lo ideal seria no prendre res, ¿vale? Però clar, com a societat, cada vegada som societats més, no, que som més envellides, l'esperança de vida augmenta i que, per tant, segurament molts acabarem amb medicació crònica i hem d'anar vigilant-la.
Jo crec que la paraula seria equilibri. No?
Equilibri, exacte. No? Un equilibri.
Un equilibri adequat entre... I sobretot buscar més benefici que no risc.
Que no risc,
una mica,
exacte.
Seria això. Quan parlem de medicació, sobretot entre els professionals de la salut, hi ha una paraula que fem anar, jo crec que cada vegada més sovint, que és l'adherència al tractament. A què ens referim i per què és tan important aquesta paraula?
L'adherència és... quan tu tens una prescripció feta, és seguir les pautes de la medicació que t'ha pautat el professional. ¿Vale? Llavors, tant és important com fer un bon ús de les dosis, com sobretot de la durada del tractament. I això ho veiem molt, ara aquest tema que s'està parlant de les resistències dels antibiòtics, per exemple. Si un medicament, no, un antibiòtic, el prescrivim per 5 dies... o 7, la gent, com que el tercer dia a vegades pot passar que el tercer dia ja millora, es troba més bé, doncs se'n va oblidant de les dosis. I clar, queda com el tractament queda com a mitges. ¿Vale? Una bona adherència seria fer tot el tractament sencer i acabar les pautes. Amb el tema dels antibiòtics, per exemple, per evitar les resistències. Amb el tema dels polimedicats, pensem que són medicacions cròniques. Un pacient diabètic, un pacient hipertens, sovint pren medicació indefinida. Llavors vol dir que ho ha de prendre cada dia de la seva vida. A lo millor hi ha algun dia que se'n descuida o que no s'ho pren. Això també és adherència. Vol dir que la pauta sigui la correcta, consensuada, i que la pugui seguir correctament. Per això som tan insistents en que faci un bon ús del medicament i faci unes pautes consensuades.
I segurament hi han recomanacions que podríem fer als usuaris pues, perquè els sigui més fàcil mantenir aquesta adherència o aquest seguiment del tractament que se li ha prescrit, no?
Sí, clar, s'està veient que això, clar, estan sortint cada vegada més estudis i com que són societats més cronificades, més amb esperada de vida més alta, l'ús del medicament deixa de... potser el 50% de la població, que és la meitat gairebé del pacient crònic, no l'aprèn. Llavors, és una dada força important i força elevada de que no fan un bon seguiment de la medicació. Com podem millorar tot això? Sobretot, i les noves escoles, no, que van sortint, és empoderar el pacient. De dir, per exemple, explicar-li la patologia que té, quina evolució tindrà aquesta malaltia, què representa per ella aquesta malaltia, i dir-li, doncs mira, ets un hipertens, aquesta medicació és per baixar-te la tensió, pot tenir aquests efectes secundaris, pots tindre aquestes molèsties, has de fer una bona dieta, una dieta sense sal, un bon exercici físic cada dia, una activitat programada, i tot això, el pacient cada vegada va prendre més consciència de les seves malalties i pot decidir, doncs, ostres, a lo millor hi ha alguna medicació, per exemple, en el cas dels homes, que pot produir impotència. I a vegades la gent diu, no me la prenc perquè tenia problemes, i potser per vergonya no consulta, o potser...
I potser es podria buscar una alternativa, exacte, per exemple.
Exacte, pots trobar, no?, tractaments alternatius, o buscar un segon fàrmac que li pugui anar bé.
Una cosa que passa amb l'adherència, i si no recordo malament, en una xerrada que vam tindre de farmacèutic ens ho explicaven, és que una de les coses que ajuda a l'adherència és precisament prendre-s'ho amb les menjades. Sí que és veritat que hi ha medicaments que a vegades, de forma ideal, seria que se'ls prenguessin fora de menjades, però sí, les menjades ens ajuden a agafar un hàbit. Com sí, que sempre esmorzem, dinem i sopem, generalment, doncs, llavors, una mica el fet d'adaptar, el fet de prendre la medicació en aquells moments concrets, no?, pues, també ens pot ajudar una mica, no?, a que fem un seguiment d'aquest tractament.
Sí, clar, com que són hàbits que tenim, no?, cada dia, el que es dius tu, esmorzem, dinem, doncs barrejar-ho amb el menjar o associar-ho a la presa del menjar és que facilita a que pugui complir bé el tractament. O si dius, depèn també de la vida de la persona, si és una persona que està tota l'estona fora, viatjant i això, i la medicació se pot prendre a la nit, doncs es pot adequar, sempre consensuat, i mai com allò de, no?, que des dels facultatius, no, jo t'ordeno que prenguis això i ho has de prendre i és obligatori i tal, sempre consensuar i empoderar una mica a l'usuari, al malalt.
I una altra cosa que passa amb l'adherència, sovint, és que ens poden ajudar els farmacèutics. Tenim avui dia unes eines TIC, no?, que ens ajuden a saber si aquell usuari s'està prenent o està recollint la medicació. No sabem si la pren o no, perquè no hi som al davant quan se la pren, no?, però com a mínim sabem si la va recollir a la farmàcia, no? I les farmàcies en aquest sentit ens poden ajudar una mica, no? No perquè tinguin que renyar ningú, és perquè,
clar,
puguem, si ens adonem d'aquesta circumstància, de fer una mica d'insistència en la necessitat de que aquell tractament que en aquest cas necessita se'l prengui.
Clar, és que l'abordatge de l'adherència és multidisciplinar, tant d'infermeria, medicina, com dels agents de salut, al qual són les farmàcies també. I a la nostra societat, no, a la nostra comarca, són les oficines de farmàcia, les conegudes com a farmàcia, tenim molt contacte amb elles. Tenim, a part, si normalment utilitzem molt el contacte telefònic nosaltres, pues, truques o ells te truquen, tal, però si no, per via interna, per dins del programa informàtic que tenim, també hi ha eines com a missatges a la farmàcia, també pots detectar el que has dit tu bé, hi ha algunes icones que t'ensenyen de dir, ostres, pues el pacient no ha recollit la medicació última, o a lo millor tenia moltes capses acumulades a casa, per això no. I això te dona eines per dir, quan ve a la consulta, dir, ostres, què passa? Què en tens moltes? Què no te la prens? I així fas una revisió conjunta de la medicació i de la pauta.
En aquest sentit, jo crec que tots hem de ser una mica curosos, usuaris i professionals, perquè sobretot parlo personalment i segur que tu també, i segur que molta gent ara quan et digui això pensarà que obre un calaix i hi ha un munt de medicaments allà.
Sí.
I és una despesa i multiplicat per milions de persones, evidentment és una despesa molt important i que per tant hem d'utilitzar la medicació i utilitzar-la correctament precisament perquè no sigui un malbaratament, no?
Clar, penseu que també els medicaments que l'usuari té a casa, no? que tenim a casa, fas el reciclatge a la farmàcia, però a vegades te'ls porten al CAP i dius, no, és que nosaltres no els podem recollir, no els podem reaprofitar per una altra persona, perquè, clar, els medicaments han d'estar guardats en unes condicions i a casa no sabem nosaltres com poden estar garantits aquesta conservació. Per tant, clar, els ambulatoris, els CAPs no podem recollir la medicació. Si el pacient se li va caducant, potser és que s'ha de revisar, s'ha de mirar si realment cal prendre tota aquesta medicació, portar-la, mirar les caducitats, perquè molta gent diu, ah, no, té bé d'urgències. No, sí, m'he pres un paracetamol, però estava caducat. Ostres, pues a veure com és que se't caduca, no? Potser és que la vegada que em vas agafar un envàs molt gran i potser no calia. Revisar també les dosis, que això és important. Bueno, ara en parlarem de les dosificacions.
I per últim, abans de canviar de tema una mica, l'adherència, una cosa que també és important és que a les farmàcies ens fan una mica els tractaments setmanals, sobretot en aquesta gent que viu sola o que té problemes de saber les medicacions que es pren quan li toquen, doncs una mica el repartiment hi ha segons la pauta marcada al tractament actiu, no? Una mica,
sí.
I també hem acabat aquelles caixetes que de vegades són els cuidadors que fiquen la medicació pertinent, doncs perquè aquella persona tingui endreçada tota la medicació que es prendrà durant la setmana, no? Són eines que poden ajudar a que aquella persona que se'l pren, sobretot si viu sola o pot tenir certes dificultats a l'hora d'adaptar-se al tractament, doncs ho tingui una mica més fàcil.
Sí,
no?
Això són eines que ajuden molt i la veritat amb això sí que és un gran avenç fer això. Uh-huh.
Si et sembla, parlem, com has dit abans, estem en una societat on cada vegada hi ha més persones cròniques i quan hi ha persones cròniques apareix aquella paraula que es diu polimedicació. A què ens referim quan parlem de polimedicació?
Sí, això, jo abans de començar tot això pensava que eren, bueno, molts més fàrmacs i després, de fet, la definició exacta és prendre més de 5 medicaments. 5 medicaments és molt fàcil prendre'n. Vull dir, quanta gent, ja és un hipertens, un diabètic i una persona que té colesterol, no? Quants medicaments no prenen? 5. I 5 medicaments prescrits i medicaments no prescrits. Vull dir, aquí també entra els suplements vitamínics que es puguin fer, els comprimits que es prenen per dormir, així naturals, això també entraria com a medicació quan parlem de polimedicació. Llavors, tothom és molt fàcil estar exposat a ser un polimedicat. Mm-hmm. Llavors, en medicina, clar, això ho hem de vigilar, perquè sempre ha de ser que menys sigui més, ¿vale? Menys quantitat ha de ser més qualitat. Uh-huh. I ha de ser el mínim imprescindible de prendre.
I sempre hem de pensar que amb els medicaments normalment tenim un filtratge que és el fetge i el ronyó, no?
Sí.
I aquell fetge i el ronyó, tenim dos ronyons i tenim un fetge, no? I per tant aquest ha de treballar tot el que li donguem, no? I sovint passem per aquí. I per tant això ha de ser lo necessari, però no més del necessari.
Clar, i més que res que a més quantitat de medicació, tots els medicaments interaccionen entre ells. Llavors, s'està veient cada vegada més interaccions entre medicaments. No perquè els medicaments ja no funcionin, siguin de mala qualitat. No, al contrari, cada vegada hi ha més estudis i potser abans medicacions que es prenen que deien, sí, mira, doncs el perfil de seguretat era tal, s'està veient que a mesura que evoluciona la societat, que són persones més grans, surten estudis i diuen, ostres, doncs aquest medicament al llarg dels anys interacciona amb aquest o s'està veient que aquest metabòlit d'aquest component interacciona amb l'altre i això és, clar, és un risc i ho hem de tindre en compte.
Uh-huh. Per aquest motiu i no per un altre, cada vegada entre els professionals de la salut surt més aquella paraula de desprescripció, és a dir, sí. Fins ara s'entrava a la consulta i es prescrivia, no? I ara cada vegada, no? Se parla una mica més, no? Jo en els darrers anys quan he començat a sentir més aquesta paraula,
sí.
De desprescriure, és a dir, treure aquells fàrmacs que no mos aporten res, no? Seria
sí.
Una mica aquesta la definició.
potser és com has dit, és un terme que s'està utilitzant en els últims 7 o 8 anys, que s'està fent cada vegada més èmfasi, i de fet totes les formacions que fem ara van cap a aquest aspecte. Clar, abans m'he deixat d'afegir una cosa. Quan a més risc de polimedicació, on pot haver més risc de polimedicació en un moment puntual són sobretot a les transaccions que fan de primària a urgències o d'hospital a l'especialista i que torna a primària. Perquè a vegades hi ha medicaments que són el mateix, però, per exemple, un es diu una marca i és el mateix component. Llavors, la persona ja s'ho està prenent
des de doblat, no?
Doblat. I clar, doble dosi. Llavors, això també hem de vigilar amb aquestes coses, saps? Ser molt curosos amb això i, sobretot, a nivell d'atenció primària, no? Ser molt curosos en vigilar això, al moments aquests, sobretot d'important de sortir d'un hospital o de la visita a l'especialista i retornar al CAP a comentar la visita, a revisar la medicació, sí, d'això. Això és recomanable fer-ho també.
I també els usuaris que ens escolten, doncs, evidentment, també poden ser ells qui, si creuen que prenen molts medicaments, sí, ells mateixos poden fer, no?, l'aportació al metge o fins i tot a l'infermera, dir, mira, és que me prenc moltes coses, podria treure'm alguna cosa, podria deixar de prendre alguna cosa que no m'aporti,
sí,
res positiu i que al contrari pugui ser un perjudici o pugui no anar bé del tot, no?
I sobretot és important que consultin per això, perquè a vegades t'has trobat amb gent que, ai no, això m'ho vaig deixar de prendre, bueno, perquè, ah mira, perquè no, em semblava bé, mira, vaig dir, prenc molts medicaments i a lo millor es va deixar un tractament que li era necessari, potser l'altre no li era tan necessari. Llavors sí que ha de ser una cosa consensuada i tant pot venir de visita amb el seu infermer o amb el seu metge i comentar-ho. Llavors, això del tema de la prescripció són moments d'aquests que quan ve el malalt es pot mirar, no?, de dir, doncs, comencem per aquí. I com ho articulem, això, la consulta? Doncs fem una... Primer, que el pacient sàpiga quins medicaments prens. I també és molt important que ens digui si pren alguna cosa fora de la recepta, per exemple. Que això no, sovint no diem, i no, com que no són medicaments que necessiten recepta, moltes vegades s'obvia i també és important dir-ho. Vale? Perquè hi ha a vegades molts diurètics o moltes infusions laxants o inclús diurètiques que influeixen en l'absorció dels medicaments, en principi, entre cometes, oficials. Vale? Llavors, sobretot identificar quins fàrmacs pren i prioritzar per on comencem. Tampoc no has d'anar de dir, va, tots fora de cop. No, potser és una desprescripció gradual i baixant dosis. Sobretot és molt important, i ara fem molt èmfasi, de fet, la BS de Falset va participar fa anys en un estudi que es va fer, que era a la província de Tarragona, que era el benzorret, que era per disminuir la dosi de les benzodiazepines, els famosos hipnòtics, les pastilles per dormir. S'està veient cada vegada que aquests hipnòtics estan donant més risc de somnolència diurna, més risc de caigudes amb gent gran i més risc d'interaccions amb altres medicaments. Llavors, ja, per exemple, amb això serien medicaments per prioritzar a treure, no, que no pas a altres.
I segurament una de les altres coses que parlant de prescripció, precisament seria parlar més de prescripció d'hàbits saludables, no?
Sí.
Una mica tindríem que anar cap aquí. És a dir, jo crec que la gent ha de pensar que els hàbits saludables són el primer i després, si no s'arriba, ja arribarà la medicació per acabar d'ajudar, no? Però no al contrari, no? Perquè hi ha gent que es pensa que la pastilla ho salvarà tot i
no,
la pastilla no ho salven.
Al contrari, és sobretot tema de... Per arribar a la pastilla hem de passar moltes fases, i sobretot societats més sanes són societats que preventivament fan unes activitats per no arribar amb aquesta dosi de fàrmacs, saps? Pues ara podem aprofitar, no, com d'això, lo de l'ús de... que s'han incorporat nous professionals a l'atenció primària. Podem, ara amb lo de l'exercici físic s'està veient que disminueix el llindar de dolor de moltes malalties, que fent exercici físic preventiu i diari redueixes molt l'ús dels analgèsics. I llavors, pues, mira, és una medicació que et pots estalviar.
Sí, hem d'anar cap aquí,
d'això.
Com a ús de disminuir l'ús en general de medicaments, perquè també, com que estem en una societat cada vegada més envellida, també els seus mecanismes de filtratge, no? Pues també es poden davallar I per tant també l'ús de la medicació, depenent de quines edats i circumstàncies, pot ser diferent, no? Depenent de la persona, i per tant pot ser necessari, pues, que disminuir dosis o canviar medicaments, etcètera, etcètera, no? Són coses que s'han d'anar abordant mentre vas veient l'usuari a la consulta.
Sí, i sobretot individualitzar-ho en cada cas, saps? No, no començar a dir, no, això perquè toca s'ha de treure, i no, sinó individualitzar. Potser a una persona li és més necessari un tractament analgèsic que no tindre tant la diabetis super com perfectament controlada. Vull dir, que s'ha d'anar individualitzant en cada cas, i sempre comentat amb el facultatiu o amb el personal sanitari. Mm-hmm.
Si et sembla, perquè el temps ens està tirant una mica a sobre, ens agradaria fer un últim apunt, que és que de vegades sentim a la tele, pues, que estem desabastits de certes medicacions, no? Cada vegada potser ho sentim més, no sé si és perquè hi ha, sí, més informació o pel que sigui, no? Tu t'hi trobes molt sovint,
sí,
això?
Sí, de fet, i vosaltres també, no?, que rebeu, sí, correus cada 2x3.
Sí,
sí. Tenim un sistema que funciona força bé, que és a través de la Direcció Clínica de Farmàcia de l'edat de Tarragona, bueno, del Joan 23. L'equip de farmacologia, doncs, els hi arriba del Ministeri els problemes que hi pot haver amb la desabastiment de medicació. Vol dir que hi ha manca d'estoc d'aquesta medicació. No que s'hagi deixat de fabricar, però que no s'ha... És com un pool que encara no ha arribat a comercialitzar-se. Llavors, què passa amb això? Normalment, ara, el que dèiem abans, que tenim molt bona coordinació amb les farmàcies d'aquí, de la nostra àrea bàsica, és que quan arriba aquestes notificacions, també els notifiquem a les farmàcies, i moltes vegades ells ens ho notifiquen a nosaltres, perquè els han notificat el pacient, o perquè ells al buscar la recepta electrònica, doncs no troben aquest fàrmac, i llavors t'avisen. I sí, sí que n'hi ha. Hi ha medicació en concreta que ja ens avisa les unitats de farmàcia, que diuen, bueno, doncs que si ho podem canviar per una altra medicació, o si no, si el pacient ha de prendre aquesta medicació concretament i no es pot canviar per cap alternativa, doncs acudir a les farmàcies hospitalàries, que llavors ja hi ha la medicació.
I per últim, una cosa que sí que m'agradaria que parléssim una mica, de la recepta electrònica. És una eina que penso que ha millorat molt, tant a nivell dels professionals com també als usuaris, ja facilita molt el fet de que abans anava a buscar, sí, més per més la recepta, i era de veritat un rotllo, no?
Sí.
Per professionals i també pels usuaris, i ha millorat molt. Recordem que aquesta recepta electrònica està penjada a La Meva Salut, a la gent que tingui aquesta eina, però sí que és veritat que des de la Covid a vegades hem tendit, no?, a disminuir una mica lo donar aquell paper com a, sí, recepta, no? I allò du una certa informació, no?
Sí, això va ser, és una gran eina per desburocratitzar l'atenció primària, perquè treus el que has dit tu, menys visites d'anar a buscar la recepta cada mes. Llavors és una medicació que té una durada d'un any, i d'un any la indefinida. Llavors, el pacient crònic normalment coincideix en quan ha de vindre control al seu cap. Si la gent jove s'aconsella que no se la imprimeixi, perquè, bueno, vull dir, si la pots descarregar pel mòbil o a través de l'ordenador, pues, no, millorem, no cal imprimir tant paper, no cal ser una mica més curosa amb el medi ambient. Què ha passat amb això de la Covid? Abans sempre s'havia d'imprimir la recepta per actualització del codi de barres. Amb la Covid, com que se va intentar millorar de que la gent no n'és tant al CAP o a les oficines de farmàcia perquè no hi hagués tant contacte i tant contagi, pues s'ha facilitat aquesta eina, que automàticament vas amb la targeta sanitària i ja la tens, la nova recepta actualitzada. Però quina ha sigut la contrapartida? I només amb la nostra àrea bàsica, la gent gran. La gent gran és la principal perjudicada en aquest aspecte. Perquè sí que és veritat que, sobretot amb temes de polimedicació i de prescripció, es fa molt èmfasi en tindre un suport visual. Si algú ha tingut l'oportunitat de veure alguna recepta electrònica, sí, hi ha la medicació, tant si és el nom comercial com si és el genèric, el component del fàrmac,
quan se l'ha de prendre,
i quan se l'ha de prendre, la durada del tractament, i sobretot el que és molt important és que també hi ha icones. Hi ha la icona del matí, la icona del migdia i la icona de la nit, no? O del berenar també. Llavors, Tu allí, com a facultatius, com a professionals, podem posar perquè serveix, i així també el pacient s'empodera una mica de la medicació que pren. De dir, doncs mira, sí, aquesta medicació, veus, la tinc aquí per l'atenció, doncs ja se'n recorda, no? Que aquesta és la medicació de l'atenció. I això és una eina que facilita molt l'adherència al tractament.
Aquí, des d'aquí podríem aconsellar que si algú realment troba en falta això, doncs sempre es pot adreçar al seu equip de salut, no? Perquè,
sí.
O al CAP, en aquest cas a les administratives, doncs perquè els hi pugui treure, no? Imprimir aquest paper que sobretot en la gent gran hi pot haver altres persones que també ho vegin com a necessari, no?
Sí.
I si ho veuen com a necessari, només cal que ens ho facin saber perquè li donem, no?
I tant, i si no tenen clar qualsevol medicament que surt, doncs evidentment consultar-ho, i és important. Sí, sí.
Bé, Anna, doncs el temps ens ha tirat a sobre. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i haver explicat, doncs, una mica aquest fet tan rellevant i tan important com és l'ús segur de la medicació. I esperem retrobar-te aquí a l'antena de Ràdio Falset alguna altra vegada.
Vale, moltes gràcies per convidar-me i felicitats pel programa.
Com heu sentit a la introducció, avui, a banda de l'Anna, també tenim a la Paula amb nosaltres. La Paula és estudiant d'infermeria i un bon dia va decidir vindre a fer les pràctiques aquí al nostre àmbit, a l'equip d'atenció primària de Falset. Bon dia, Paula.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, ens agradaria, Paula, que ens bueno, tornaré a començar per una raó, perquè no t'he dit el cognom.
Ah, vale.
Vale?
Vale.
I llavors no d'allò. Ara li diré al Jordi, que bueno, no començava, ja està. Però bueno, de fet, tornem a començar com si no hagués passat res i ja està.
Vale.
Això del bon dia ho dic perquè representa que surt demà per primera vegada i llavors a partir d'aquí ja es queda penjat el programa. I llavors, com que demà és la primera vegada que surt, en principi, doncs, queda una mica així, no? Que és el bon dia, per això. No és que m'hagi confós de moment del dia, eh? Jo ara mateix. Vinga, torno a començar. Bé, bon dia. Com heu sentit a la introducció, avui, a banda de l'Anna, tenim amb nosaltres a la Paula Viernes. Ella és estudiant d'infermeria i en el seu moment va decidir vindre a fer les pràctiques a l'equip d'atenció primària de Falset. I d'aquest fet en volíem xerrar una estoneta amb ella. Bon dia, Paula.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, Paula, ens podries explicar en primer lloc per què vas prendre la decisió d'escollir fer les pràctiques en una àrea rural? Suposo que no sé si podies escollir fer-ho en un àmbit més urbà o en un àmbit més rural i tu vas escollir aquest, en el cas de l'àmbit rural, o és que teniu que passar per tot arreu una mica?
Bueno, doncs mira, des de la universitat ens ofereixen diverses places i jo al moment que vaig veure que hi havia el CAP de Falset no m'ho vaig pensar dues vegades i directament el vaig escollir sense llegir cap altre. Però més que res perquè des de ben petita he vist a ma mare com si fos un referent i sempre he vist com arribar a casa després de treballar i feliç, contenta. I al veure, pues, cada dia el mateix m'ha creat una curiositat de com seria fer el mateix que ella. I a més la il·lusió que em va suposar, pues, poder compartir unes pràctiques al seu costat compartint la mateixa professió, doncs m'ha encantat.
Quins aspectes destacaries tu del teu pas per aquestes pràctiques? Per què t'han servit una mica, no? T'han sigut útils o t'han sigut útils? Com ho has viscut?
Doncs ho he vist una experiència molt positiva. M'han ensenyat que la principal prioritat al CAP és que les persones que acudeixin rebin el millor tracte possible. I si pogués destacar algo de tots vosaltres és el gran equip professional que teniu i la humanitat que formeu tots vosaltres, de veritat. Ha sigut espectacular.
Mm-hmm. I tu creus que aquest pas per un equip d'atenció primària, en aquest cas rural com el nostre, et pot servir, pues, per fer una tria en el cas de que puguis tu escollir en el futur? Per exemple,
en el cas d'infermeria, no sé si és el cas de que ho vols fer o no ho vols fer, pues encarar-te cap a una especialitat com pot ser la infermeria de familiar i comunitària?
Bueno, doncs sí que ho tenia present abans d'anar a les pràctiques al CAP, de fer un NEIR, i crec que aquestes pràctiques m'han ajudat a poder reafirmar la decisió de fer l'EIR, però tinc el dubte de atenció primària comunitària o urgències, o les dues juntes, o fer un després de l'altre, però crec que més en atenció primària, sí, sí, m'ho ha deixat més clar.
I tu, el que sempre se sol preguntar quan tu has passat per algun, has fet alguna acció o alguna activitat, tu aquesta activitat o aquesta acció de venir a fer les pràctiques aquí a l'equip d'atenció primària de Falset, li recomanaries a algun company, companya?
Clar que sí, i de fet ja ho he fet a la universitat, ja ho he dit amb els companys, que ha sigut una experiència increïble, de les millors que he tingut, i de tots els llocs que on he anat a fer pràctiques ha sigut el millor en diferència. I això s'havia de dir-me, de veritat, és una família al CAP. Sou un equip professional increïble i acolliu a les persones molt bé, molt bé, de veritat. Moltíssimes gràcies, eh?
I no volia tancar l'entrevista pensant que tu ets una futura infermera i que, per tant, avui, ahir exactament, concretament, vam ser el Dia Internacional de la Infermeria, i crec que des d'aquí m'agradaria felicitar una mica i a tots els companys que estem compartint aquesta professió, que crec que és molt maca, i suposo que tu estaràs d'acord amb mi en que és una feina molt humana i que, per tant, tots els que hi som, som perquè ens hi agrada ser-hi.
Exacte, és molt humà i molt proper, una professió superbonica.
Bé, doncs, Paula, se'ns ha esgotat el temps que teníem destinat a l'entrevista. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb la gent de Ràdio Falset i amb l'equip del Fem Salut, que fem tots els que treballem a l'equip d'atenció primària de Falset, i fins una altra.
A tu, Arma, moltes gràcies. I must have seen when he told me so sincerely.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Solde perquè pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el programa Fent Camí, que us portarà a algun racó interessant de les nostres contrades. Ens retrobem en 15 dies.